Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Encetem la segona hora de programa parlant d'actualitat i ho fem amb actualitat del cap de setmana perquè aquest dissabte al matí la Cooperativa d'Acció Social Actua organitza una nova edició, la quarta, de fet, de la Marxa Solidària. Per parlar-ne, entre altres coses, ens acompanya la coordinadora de l'esdeveniment i membre de l'equip de suport, la Sònia Cruz, i la Xènia Coral, l'educadora del CRAE, Toni Inglés. Bon dia a totes dues.
Molt bon dia.
Bé, abans de parlar de la marxa en si, que és el que volíem explicar perquè té lloc demà mateix, m'agradaria també recordar una mica la tasca que es fa des d'actuar, no? No sé qui de les dues vol començar, no?, a explicar aquesta essència que té aquesta cooperativa.
Vale, però si voleu, ja començo jo mateixa. Vale. Actua és, com bé deies, una cooperativa d'iniciativa social. Justament estem celebrant els 20 anys i són 20 anys de generació d'oportunitats amb persones en situació de vulnerabilitat i d'exclusió, amb especial atenció amb la infància. Portem aquí territori, doncs, concretament 20 anys, i el que fem és gestionar diferents serveis, des de la prevenció fins a l'emancipació, amb l'objectiu que tota la població amb la que treballem pugui tenir les eines necessàries per tenir el futur. Lo més ideal, en el sentit de que podem treballar amb competències, generem tota la sèrie de recursos i d'eines perquè puguin tenir un millor futur.
I amb un seguit de projectes entre mans, no? Si voleu destacar algun d'aquests, per exemple, tu, Xènia, estàs, com deia, al CRAE, no? Ton Inglés.
Sí, bueno, i des d'allà intentem doncs, que els infants tinguin les majors oportunitats dintre del context on s'han trobat i que puguin tirar endavant i siguin persones doncs, de bé i que autònomes amb uns valors molt clars que intentem marcar des de la cooperativa i doncs, que pues, puguin això, tenir recursos i oportunitats dintre de la situació que s'han trobat en la seva infància.
Estem acostumats a sentir molt des de nosaltres CRAE, la paraula CRAE, no? Però recordar què vol dir Centre Residencial d'Acció Educativa. I hi ha gent que encara no sap ben bé què és això del CRAE, no? Si voleu fer 5 cèntims, perquè aquell que no ho sàpiga digui, ostres, és aquesta tasca la que s'està fent, no?
Exacte, i a més és una tasca molt invisible.
Sí, sí, sí.
I també estigmatitzada, no? Perquè sovint la població, la comunitat, quan els hi parles d'aquest tipus de centres, no?, de recursos, no?, pensen en el infant, no?, delinqüent, o que... Llavors, és algo que... Per això també pensem que aquesta activitat és molt important per obrir-nos i explicar, i al final és casa d'ells. Mm. Vull dir, el CRAE és un lloc on els infants viuen, són infants que per X situacions, maltractes, desemparament, acaben vivint en aquest centre i conviuen amb educadors socials en els quals tenen un projecte individual que es treballa en tots els àmbits de la seva vida. Vull dir, des de l'àmbit familiar, l'àmbit social, el lleure, l'escola, formació, inserció laboral... Al final és com allò que en una família ordinària, no?, el que el pare i la mare faria pel seu fill, no?, d'intentar pues, que tingui tots els recursos, d'intentar pues, una miqueta el que deia la Xènia, no?, de que sàpiga desenvolupar-se en el dia a dia, pues, és la tasca de l'educador, acompanyar-lo i oferir-li totes les eines necessàries perquè un cop tingui 18 anys, aquest infant, a diferència de molta altra població, no tindrà una família. Per tant, és molt important de poder oferir totes aquelles eines perquè puguin desenvolupar-se i puguin tenir xarxa i puguin tenir tot el recolzament necessari per desenvolupar-se en un futur.
Mm. És un espai on poden estar fins als 18 anys, no?
Correcte, sí. Correcte. El que és el CRAE en si és fins als 18 anys. Després sí que és veritat que la Generalitat fica alguns recursos per a alguns majors de 18 anys fins als 21, però aquí són menys recursos i no tothom hi pot accedir. Mm. Llavors, per això és molt important tota la feina que es fa des del propi servei. Bueno, una miqueta tot el que et deia, no? que sàpiguen desenvolupar-se en el seu dia a dia, que puguin tenir recursos i xarxa, que puguin comptar amb tot el que la societat els hi pot oferir per poder, en moments concrets, aprofitar-ho.
I aquí a Vilafranca tenim el Toni Inglés, que és on tu, Xènia, com a educadora treballes, no? Però també n'hi ha d'altres al llarg del territori.
Sí, n'hi ha diversos. A l'Ordal en tenim un, a Vilobí en tenim un altre. Bueno, i és això, a diversos llocs, crec que a territori de Lleida també n'hi ha alguns. I això, bueno, són de característiques també molt diverses, en plan, en el que treballo jo és un centre vertical, per tant, tenim infants des de, bueno, ben petits, als 17 anys, 18, i, bueno, el bo del nostre centre és que pues, tenim germans que ens ofereix això. Després hi ha el de Vilobí, que, per exemple, serien tot nois adolescents. Mm. Vull dir, cada un té les seves característiques, per tant, també tenen complexitats diverses i has de treballar, perquè al final no és el mateix la problemàtica o la necessitat que pugui tenir el de 5 anys amb el que en té 14. Clar. Llavors t'has d'intentar adaptar, doncs, en tot aquest espai vital que cadascú té i la seva càrrega i la seva motxilla. Llavors, a partir d'aquí intentem treballar i això, buscar les millors oportunitats i recursos perquè puguin tirar endavant. Pues això, tenen com característiques superdiverses cada un, llavors tu arribes allà i segons els infants i joves, doncs treballes d'una manera o treballaràs d'una altra. Mm.
I com deia la Sònia, doncs activitats com la d'aquest cap de setmana volen servir una mica per deixar d'estigmatitzar, per fer visible la vostra tasca, per fer visible també la realitat d'aquests joves, no? I dèiem, és aquesta marxa solidària que té lloc demà, si voleu explicar una mica què és el que hem de saber, no?
Bueno, és una marxa que més hem escollit ara al novembre, tot i que està fent molt de fred, però no passa res, perquè caminant tot es passa.
Home, caminant entres en calor. No?
Exacte, veniu abrigadets, però després caminant ja entrareu en calor, però volíem aprofitar que justament ahir era el dia dels infants, llavors que és un acte més en què participaran tots els infants dels nostres serveis, vull dir, també serà un acte en què ells compartiran aquest moment i estaran amb la comunitat. Bueno, és un acte que té tot una ruta molt senzilla, de 8 quilòmetres. No és circular del tot, però gairebé surt de la plaça Domènech, Assumpció Domènech, que és on està un dels CRAES, i llavors fa tota una ruta que va fins a Pacs i torna i acaba a l'Escorxador, a la taverna de l'Escorxador. Molt fàcil, no hi ha gairebé desnivell, vull dir, està pensat perquè pugui participar tothom, famílies amb nens, de qualsevol edat, i un cop arribem al lloc, llavors es fa una botifarrada, bueno, o entrepà de formatge, això depèn de cadascú.
Si algú no menja carn.
Exacte, vull dir, aquesta possibilitat. I tindrem tot de tallers i jocs infantils perquè els nens també disfrutin. Mm. I també fem tot un sorteig d'obsequis, ja que hi ha hagut, bueno, pues diferents empreses i entitats que han volgut col·laborar i posar el seu granet de sorra amb l'esdeveniment en si.
Quina participació espereu? És la quarta edició, no sé si teniu més o menys al cap de com ha anat, si ha anat evolucionant la participació, a mesura que s'ha anat coneixent, també.
Ha anat variant. La veritat és que més o menys hem tingut una participació d'unes 200 persones. Sí que és veritat que el fet de fer-ho ara al novembre costa una miqueta més, perquè la gent, el fred, doncs, li costa una miqueta més. Estem acabant de tenir inscripcions, vull dir, també la idea, no tancarem les inscripcions fins al mateix dissabte a les 8 del matí, inclús si hi ha algú perdut que a vegades ens passa, pot venir allà i fer-la en el mateix moment. I jo calculo que no arribarem a les 200, però poder 150 aproximadament, que bueno, ja està bé, no? Perquè al final bueno, és això, és un acte que és un dissabte al matí, farà una mica de fresqueta, però penso que inclús si hi ha algú que diu, mira, doncs jo a les 9 del matí no vull anar a caminar, però vull participar i vinc amb els meus nens a lo que és a la taverna de l'Escorxador, doncs també participar des d'allà. I tenim bastantes entitats que col·laboren, vull dir, per exemple, Traçalet, que és una entitat que muntarà tot un espai de jocs de fusta perquè els infants puguin jugar. Després també tenim la Legió 501, que venen en plan vestits de Star Wars, llavors la gent es podrà fer fotos. També tindrem tot de tallers, que també l'associació PICA, que el que ens fa és bueno, pues, tallers de trenetes, de fer tatuatges, de pintar, i Somriu, que també tindrà tot un espai per infants, així més enfocat a la psicomotricitat. Vull dir que hi haurà possibilitat de que els nens puguin disfrutar, i això és l'important. I a més, pues, donarem importància, no?, a el que et deia abans, no?, que estem reivindicant els drets dels infants. Llavors farem una lectura d'un manifest, no?, i els nens també participaran de l'activitat i poder difondre el que són els drets dels infants.
Ara que dius això de la lectura del manifest, si ens voleu fer 5 cèntims, una mica, no, d'aquestes reivindicacions que es poden escoltar en aquest manifest, no?, de la importància d'aquests drets.
Correcte. Sí, bàsicament és això, és reivindicar que els drets també tenen infants. Ai, els infants també tenen drets, perdona. Sí, sí, sí. El dret a la igualtat, bueno, no? Agafarem i ens centrem en drets, amb 10 drets dels infants, els més importants, farem una lectura i llavors els infants aniran sortint i l'activitat serà, doncs, que penjaran cadascú dels drets, farem tot un muntatge perquè estiguin allà i la gent que estigui participant els pugui visualitzar també.
Pel que fa a dades més pràctiques o de servei d'aquesta marxa, tema de preu, d'horari, ja deies tu a les 9, no?, si voleu recordar.
Sí, 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 correcte. El preu està a 12 euros, però bueno, és un preu que pensem és un acte solidari, a més doncs, tens la botifarra...
Clar, que inclou tens... moltes coses, aquest preu.
Exacte. A més, també la Torres col·labora, la família Torres, i ja fem una parada d'avituallament que ens ho munten ells en un espai idíl·lic. I després tot el tema dels obsequis i la participació. Comença a les 9, però en realitat sortirem a les 9 i mitja. Sempre posem a les 9 perquè sabem que la gent costa una mica.
Més val dir a les 9.
Exacte, però en realitat sabem que serà a les 9 i mitja i durarà fins les 2 del migdia.
Tot el matí.
Exacte, però bueno, la gent, calculem que més o menys són una hora i mitja, dues hores de caminada, i un cop allà pues, la gent és lliure per fer i marxar quan vulgui, però sí que més o menys fem aquest càlcul.
Ja ho dèiem, és una marxa solidària, per tant, els fons recaptats aniran a projectes de la cooperativa, no? No sé si ens voleu parlar una mica d'aquests projectes amb els que es volen destinar aquests diners, no?
La idea és poder reforçar o donar recursos perquè puguin fer activitats que si no podrien, vale? Vull dir, sí que és veritat que són serveis que l'administració paga, però tampoc l'administració arriba a tot, i quan tu vols i parlem de generar oportunitats és necessari més recursos. Llavors puc parlar de moltes coses, des de la necessitat que tenen de teràpies, vale? A nivell terapèutic, tot i que hi ha el servei públic, però sovint els infants amb els que treballem tenen unes motxilles i una càrrega molt gran que necessiten altres tipus de recursos, i això té un cost elevat, com per realitzar activitats extraescolars o de lleure que si no podríem fer.
Molt bé, doncs això, animem a tothom que com deies, no, Sònia, encara aquestes inscripcions estan obertes, fins i tot en el mateix moment de la marxa, demà a les 9 del matí. Per tant, esperem que la gent es vagi apuntant a aquesta marxa. I si seguim parlant, no, de més temes relacionats amb Actua, dèiem que porteu entre mans molts projectes. Hem comentat una mica el tema del CRAE, també hi ha el tema dels pisos, no, els pisos tutelats. Si ens voleu explicar una mica, no? També per anar, que la gent vagi coneixent.
Sí, els pisos és un servei residencial també en què hi treballa un educador, i també hi ha el pis d'autonomia de majors de 18 anys, i després també existeixen el que se li diuen els pisos PIL, que són pisos però que també hi ha la figura de l'insertor laboral. Llavors, el jove, perquè ja parlem de majors de 18 anys, viuen aquí i tenen l'acompanyament de l'educador o l'insertor, en funció de la tipologia, que sobretot és la preparació per la seva autonomia. És a dir, ja no tenen un educador 24 hores a sobre d'ells, que els ha de dir fer-te el llit o neteja la cuina, no? Ja s'entén que són joves que ja venen amb una preparació, evidentment que tot això també es treballa, però sobretot es fa tot un itinerari enfocat a l'emancipació, que té que veure amb la formació, amb encarar una miqueta ja la vida, perquè hem de pensar que estem parlant de 3 o 4 anys i aquesta personeta ha de viure sola. Per tant, és poder oferir tots aquests recursos enfocats a aquesta autonomia ja. Doncs, si ja té feina, doncs ensenyar-li, per exemple, a fer estalvi, per després poder ajudar-lo a buscar un altre habitatge de lloguer o compartit. Bueno, és tota aquesta feina que és complicada, perquè a més quan parlem de tot el tema habitacional i tot el tema de l'habitatge
ja, és
molt complicat a nivell global, doncs encara imagineu-vos.
Encara més.
Exacte. Vull dir, un jove que no té xarxa, que a vegades inclús pot tenir dificultats amb la llengua, també, perquè també tenim persones migrades. Bueno, doncs hi ha tota una sèrie d'aspectes que l'educador és important que estigui allí per acompanyar-lo i sobretot amb, bueno, poder, que puguin tenir una vida el més això possible.
Sí, ho dèiem tota l'estona, ho diem, una cooperativa d'acció social, es fa aquesta tasca d'acció social. També col·laboreu, no?, amb altres projectes com el de Coopera, no?, amb aquest relleu generacional, fent aquesta feina, no?, de pagès, de pagesia, elaborant vins...
Correcte, sí, el Coopera és un projecte d'Actua, també, i surt de la necessitat, justament el que deies, vull dir, tenim un problema a territori amb el tema generacional, vull dir, la pagesia es fa gran i no hi ha relleu, i a més, nosaltres com Actua tenim infants i joves que necessiten insertar-se, i és un àmbit laboral i que el territori necessita. Llavors, això va sortir d'un projecte d'intercooperació amb la cooperativa Covides i amb Entrem, que vam juntar les diferents necessitats perquè sorgís el Coopera, i el Coopera ara ja porta uns quants anys, fa diferents coses, inclús està fent uns vins que ja aprofito, que si hi ha algú que vol aprofitar que ve el Nadal, tenen unes cistelles amb producte de proximitat, eco, i a més amb un valor social molt important, perquè dona oportunitats de treball amb gent amb dificultats i en situació d'exclusió. I és un projecte que ens l'estimem molt, perquè és molt de territori i treballa pel territori.
Hem començat aquesta entrevista recordant o comentant que Actua fa 20 anys, no? Són molts anys, vull dir, és una data important, no? Com ho valoreu, quin balanç feu, no?, de tots aquests anys?
Doncs la veritat és que, molt bé, en el sentit de que hem crescut, hem gestionat cada vegada més projectes. Nosaltres sempre parlem de tancar el cercle. Vull dir, al principi Actua va sortir amb la gestió d'un CRAE, que exactament estava a Avinyonet del Penedès, i a mesura que vas treballant amb els infants que treballes, vas veient la resta de necessitats que sorgeixen i la necessitat de cobrir-les. I és a partir d'aquesta necessitat i d'aquesta detecció que vas realitzant la resta de projectes. Ara t'explico, per exemple. A la intervenció del CRAE, com deia abans, aquests nanos tenen totes unes motxilles, no?, perquè han patit maltracte, la separació de la família és dur, i tot això pues s'ha de treballar. Pues, arrel d'això, traiem tota una línia que es diu psicosocial per fer l'acompanyament terapèutic que es necessita. I així hem anat fent, vull dir, després també el tema d'inserció laboral, tenim tota una línia d'inserció laboral que també ajuda a perquè al final, si tu intervens amb el nano però saps que als 18 anys estarà sol i no l'ajudes a tota la sèrie de competències que han de fer perquè puguin tenir una feina i una feina digna i la puguin també continuar, no?, treballant, que poder treballar tot això, doncs fas una miqueta tota aquesta feina. I llavors et diria que treballem des de la part preventiva fins a l'emancipació. Llavors, en cada territori que nosaltres vam començar al Penedès, però com deia ella, estem a nivell de Catalunya, estem ubicats a totes les províncies menys Girona. Vull dir, tenim projectes a Tarragona, al Pallars Jussà, al Baix Llobregat, no? Ens hem distribuït així a nivell territorial, i allà on estem intentem fer aquest tancament de cercle.
Quan dius aquesta part preventiva, a què ens referim, treballar aquesta part preventiva?
Abans de que l'infant o la Generalitat tregui la tutela als pares, treballem en projectes perquè això no succeeixi.
No
Llavors, amb aquests projectes es treballa amb la família, es treballa en habilitats parentals, es treballa amb l'infant també fora de l'escola, per ajudar-lo amb reforç escolar, amb altres habilitats, i així intentem doncs, generar aquestes eines que, bueno, que impossibilitin o que ajudin a que no hi hagi després una retirada. És quan es fa una primera detecció de vulnerabilitat, però no arriba a la retirada, llavors fem aquest tipus de projectes, projectes també comunitaris, d'aquesta vessant.
Us volia preguntar, ara que ja queda poc per acabar aquesta entrevista, una mica a nivell personal, no? Perquè són feines dures, no? per totes les realitats que has de veure i viure, però també gratificant a l'hora de la feina que estàs fent, no? I més tenint en compte que és un projecte que va començar amb un CRAE a Avinyonet, de com s'ha fet de gran, que ha arribat a tot el territori català. Han passat 20 anys, una mica això, no? Quines sensacions teniu, que imagino això, no? De gratificants.
Sí, correcte. És una feina dura, perquè treballem amb persones amb dificultats, llavors has de saber treballar molt bé el límit i la cura, no? De fet, mira, farà 2 anys, si no em dic malament, si 2 anys hem creat tot un servei que li diem el SICURA, que és pels professionals. No? Que és
clar,
una miqueta
sí,
qui cuida els que cuida.
Clar, clar.
Llavors treballem tota aquesta part, però sí que és veritat, jo que ja porto des dels inicis, ja porto els 20 anys a la cooperativa, clar, he treballat en atenció directa, jo he començat sempre com a educadora, i ara em trobo amb joves que ja tenen la seva família, tenen la seva feina, tenen... Vull dir, i veus com se n'han sortit, i això és molt gratificant.
Clar, clar, clar.
Que no tots els casos és així, evidentment, perquè treballem amb persones ja, bueno, que tenen... Però això és el que també t'omple, no? Dius, veus?
I el que et fa continuar.
Exacte. Que a vegades dius, la feina de l'educador, no? Que sembla que no t'escoltin, ja. I estàs fent intervenció i dius, bueno, i no, i te n'adones que amb els anys, allò que has estat dient...
Allò que has plantat,
exacte,
no?
Exacte. Sí.
I com ho veus tu, Xenia?
Clar, jo en el meu cas, o sigui, la Sònia té molt més recorregut i molta més experiència, jo porto 2 anys i poc treballant com a educadora, o sigui, vaig sortir de la carrera de l'OU i de cop em vaig trobar allà atenció directa, i és això, hi ha moments que, vull dir, hi ha situacions complexes que dius, mare de Déu, com m'he posat jo aquí, però després d'això, o sigui, tens moments amb ells que són molt divertits, que són família al final, perquè és això, al final estàs allà a casa seva i acabes fent coses, o sigui, més jo que estic a caps de setmana, que al final són moltes hores amb ells, vull dir, passes des de l'alegria màxima, l'enfado, la tristesa, estàs en tots els seus moments, i això és molt xulo, perquè és això, després te'ls trobes, ara jo també tinc alguns infants que ja han marxat i tal, te'ls trobes, t'expliquen, et venen a veure, i és com... Que maco, això vol dir que hem fet bona feina, perquè pues, se n'estan sortint, que és això, que potser hi ha casos que no, però tu fas amb el millor que saps, que pots, i veure l'evolució de tots és com molt bonic. Tot i que això, òbviament, hi ha situacions i dies que surts d'allà i dius, bueno, només vull anar a casa i plorar una mica, saps?
Clar.
Però després mires tot el que
es
viu.
Exacte.
I és molt maco. Per exemple, jo... treballo als Nadals, festius i tal, clar, passes amb ells aquestes temporades. Llavors, per ells, per exemple, són moments durs perquè pues, tu estaries a casa teva amb els teus pares i la teva família i ells no poden. Però també és com... anem a normalitzar el Dia de Reis,
clar.
És molt maco amb els nens, quan van a veure els regals s'emocionen igual i és com tu estàs allà i és molt maco acompanyar aquests moments. I això seria una mica.
Molt bé, doncs sí, doncs té la seva part bonica, la part bonica de la feina, i res, hem d'anar acabant, però amb això ens quedem, no? Amb aquesta gran tasca que feu, amb aquesta necessitat també de recursos i que la gent s'animi doncs, perquè pugueu seguir fent la vostra feina. I volies comentar alguna cosa, Sònia, abans d'acomiadar-nos?
Bueno, sí, sobretot, o bàsicament, que el que deia abans, que podeu venir, que les inscripcions estan obertes, que si entreu a la pàgina d'Actua, SCCL, podeu inscriure-us.
Molt bé.
I que us esperem.
I si no, venen demà directament i s'apunten.
Exacte.
No?
Exacte.
Molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho i que vagi molt bé demà.
Molt gràcies. Bé, moltes gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Passa un minut pràcticament de 11:15 del matí. Comencem aquest flash informatiu explicant-vos que la superfície de vinya ecològica a Catalunya triplica la d'una dècada enrere i arriba al 61%. Aquest matí de dijous tenia lloc a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca la segona jornada del Simposi de Vinya i Enologia Ecològica, organitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com l'Incanvi, el Clúster Innovi i la Denominació d'Origen Penedès. A través de ponències i taules rodones, el Simposi ha posat en valor aquest model de producció i ha ofert un espai de debat i reflexió per compartir coneixements i estratègies davant els reptes actuals, com són la resiliència davant el canvi climàtic fins a la millora de la competitivitat del sector ecològic. La jornada ha comptat també amb la intervenció del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, qui ha destacat que la superfície de vinya ecològica ha triplicat la d'una dècada enrere, arribant al 61%, una dada que situa Catalunya com un referent internacional en viticultura ecològica. En aquest sentit, Ordeig posava en relleu el lideratge de la denominació d'origen Penedès, primera denominació d'origen 100% ecològica del món. La Bisbal del Penedès s'incorpora a la ruta del Xató. Tres restaurants bisbalencs oferiran les seves propostes en el marc d'aquesta iniciativa gastronòmica de tardor-hivern. Enguany, la Bisbal s'ha adherit a la ruta del Xató i ho fa amb tres establiments participants: el restaurant Ull de Llebre, el bar La Riba i el cafè de la Societat, que oferiran les seves propostes gastronòmiques dins d'aquesta tradicional ruta de tardor-hivern. Els municipis que formen part de la ruta ara mateix són Calafell, Cubelles, Cunit, El Vendrell, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i la Bisbal del Penedès. Pròximament s'informarà de quan estaran disponibles a la carta les propostes dels restaurants bisbalencs que participen en la iniciativa. Subirats acull una nova caminada guiada per descobrir el patrimoni de Pedra Seca. Subirats celebrarà el dissabte 29 de novembre la caminada de la Pedra Seca, una activitat oberta a tots els públics guiada pel Centre d'Estudis de Subirats. La proposta forma part de la sisena setmana de la Pedra Seca, una iniciativa d'àmbit nacional que promou aquest patrimoni entre el 21 de novembre i el 7 de desembre. L'itinerari recorrerà boscos, vinyes i corriols de la zona de Can Mata del Racó i el Turó de la Guàrdia, amb parada a la vinya El Fanió d'Albet i Noia, on s'oferirà una copa de vi. Els participants, així doncs, podran conèixer marges, barraques i cabanes de pedra seca, mentre els membres del CSUB n'explicaran el valor històric i cultural. La ruta té una dificultat baixa, amb 5,5 quilòmetres i 125 metres de desnivell i una durada aproximada de 2 hores i mitja. En aquest sentit, l'activitat compta amb la col·laboració del celler Albet i Noia, tal com hem apuntat, implicat en la preservació de les construccions tradicionals i del paisatge vitivinícola local. En aquest sentit, visita per barraques de pedra seca l'entorn del conjunt monumental d'Olèrdola. Dins de les activitats de la Setmana de la Pedra Seca, l'Ajuntament d'Olèrdola i el Centre Excursionista del Penedès organitzen una visita comentada per les barraques de pedra seca restaurades pel grup de pedra seca del propi Centre Excursionista. La sortida s'ha programat aquest dissabte, amb inici a 9:45 del matí, des de l'aparcament del conjunt monumental. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció a la web cep.cat. La visita passa per la Font de les Fontanilles, Cal Castellví i acaba el Pla dels Albats. La sortida té un recorregut de 6 quilòmetres i inclou poder veure fins a 4 barraques de pedra seca i fonts de calç. En acabar la visita, l'Ajuntament d'Olèrdola oferirà als assistents un petit refrigeri amb productes del Penedès.
Penedès en xarxa.
Són les 10:35.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I ara us portem dues propostes per aquest cap de setmana. La primera ens porta a la Bisbal del Penedès, ja que en aquest municipi, que són terra d'oliveres i en tenen productors, demà faran la primera jornada de l'oli amb moltíssimes activitats. Per conèixer tots els detalls, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs així és, aquesta cultura de l'oli de la Bisbal del Penedès que homenatja amb aquesta primera jornada de l'oli del municipi. I per explicar-nos-ho més abastament en tenim a la Judit Vidal, regidora de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Molt bé, encantada de saludar-te un altre cop.
Feia molt de temps que no parlava amb tu i jo, eh? Et trobava a faltar.
Sí, sí. Jo també.
Escolta, demà teniu un gran dia en el que la Bisbal es convertirà en punt de trobada de productors, cuiners, professionals i amants de la gastronomia que compartiran i que comparteixen una mateixa passió, que és l'oli d'oliva verge extra. La OVE, aquest que famós que diuen OVE. Explica'ns una mica com ha sorgit aquesta idea.
Bé, la idea va sorgir perquè Catalunya és enguany regió mundial de la gastronomia. Llavors, cada mes està dedicat a un producte diferent. A la Bisbal tenim moltes oliveres. També gestionem bastanta vinya, però sobretot tenim moltes oliveres i llavors el novembre és el mes dedicat a l'olivera. Uh-huh. A partir d'aquí, junt amb el Consell Comarcal, els productors d'oli de la comarca i així, vam decidir fer unes jornades dedicades sola i exclusivament a l'oli. Uh-huh. Un cop parlat amb diferents productors, a la Bisbal, concretament amb la gent de l'Oli Torclo, de seguida vam tenir clar que muntaríem una jornada sencera dedicada a l'oli, aprofitant aquesta oportunitat que ens donava el marc de la Regió Mundial de la Gastronomia. Uh-huh.
Molt bé. I escolta, de què es podrà gaudir durant tot el dissabte?
Doncs durant tot el dissabte gaudirem a la plaça Pau Casals, que és una plaça molt bonica, lliure de cotxes, i llavors estarem tots molt tranquils, d'una fira amb diferents productes. Començarem el dia amb una rostada, que serà el que es feia antigament amb l'oli nou, que és una rostada on podrem degustar l'oli del raig de la gent de Torclum i que ho farem a una de les seves finques. Uh-huh. En vez de fer-ho allà a la plaça, ho farem in situ, amb els peus sobre la terra, que es diu. I això començarà a les 10 del matí. Ells ens faran una explicació sobre el seu oli, sobre l'extracció, sobre com ho fan. Ells són completament ecològics i llavors podrem gaudir d'aquesta rostada. Uh-huh. Després, cap al migdia, ja al Centre Municipal de Cultura gaudirem d'una taula rodona amb diferents persones, conduïda pel Pere Sallent, pel periodista, que a més és el padrí d'aquest any de la gent de Terra i Taula, del Jordi Pasqual, que és pagès i productor d'oli, del Rafael Aguilera, que és el pastisser de Cal Jan, que per cert aquest any ha tornat a guanyar el premi al millor panetone de xocolata.
Déu-n'hi-do.
I també tindrem un cuiner que es diu Juli Carulla, que ha sigut cuiner de Torre del Remei, de la Laia de Mar, i ara porta un espai a Barcelona dedicat a l'estudi dels beneficis de la bona alimentació, i el doctor Eduard Escric, que ens parlarà de la importància de la bona alimentació, sobretot de l'oli d'oliva, a la prevenció dels càncers. Un cop conduïda aquesta taula, gaudida, escoltant, que segur que aprendrem molt, passarem ja a el que seria ja la gran festa, que serà la tarda, que tindrem muntades paradetes amb molta gent, amb l'obrador Oriol Rossell, amb la gent de Cal Jan, de Calvadejo, amb la gent de Torclo, amb el Barol, el Mago, que és un pastisser bisbalenc, la Gerina, que és una geladera bisbalenca i que ens oferirà una cosa boníssima, que és un brioche calent amb gelat a dintre, la gent de Penitensis. Mm-hmm. Això, tot això ho podreu gaudir a base d'etiquets i, si voleu, també podreu participar a la gran festa, que és un show cooking d'olis i degustacions que anirem veient en directe com fan els plats, amb plats de l'ull de llebre, del petit bistró, del vell papiol. Tot això ho podeu buscar a la web, que es diu Jornada de l'Oli. Uh-huh. És una web feta expressament només per aquesta jornada, i allà tindreu tant els tíquets de les coses que són amb degustació prepago, o les coses que són gratuïtes, o inclús venir a la fira i comprar allà el tíquet si voleu fer alguna degustació, només una, o només dues, o només tres. Esperem que sigui una jornada per reivindicar la meravella de l'oli d'oliva que tenim a la Bisbal i que tenim en general a moltes cooperatives de Catalunya, i que ens conscienciï que res és car si és beneficiós, diguéssim. Que a vegades val la pena gastar una miqueta més i menjar productes de qualitat, i sobretot de quilòmetre zero.
Sí, perquè moltes vegades ens omplim la boca amb el tema de quilòmetre zero, però anem a comprar segons quins llocs i venen de molt lluny, no?
Sí, hi ha molta... Això ho explica molt bé el Jordi Pasqual, de l'Oli Torclum. Hi ha molta llegenda sobre el car que és l'oli, però una ampolla d'oli bo et pot costar a partir de 12 euros, que no és... Tampoc consumim tant oli com perquè ens sembli tan car. En canvi, si surts un dia i et prens un gin tònic, ja quasi te'ls costa.
Tal qual.
I això no ho trobem tan car, i és menys beneficiós que l'oli d'oliva pel que tu puguis amanir una amanida, o l'oli d'oliva que gastes per fer-te un pa amb tomàquet.
Clar.
Que no, és una quantitat irrisòria. Un litre d'oli et dura, doncs, un mes.
Sí.
I un gin tònic, 10 minuts per rotar.
Depèn del ràpid que siguis bevent, no?
Hem de ser conscients d'aquestes coses, de les coses que ens donen beneficis, saber-les apreciar, pensar que ens agrada molt la pagesia, que hi hagi pagesos, espais pintats de color verd, però si no consumim els productes de proximitat, els hi paguem un preu just i entenem que la seva feina té un valor, això desapareixerà.
Clar. I al final és el que dius, no? El sector primari s'està marmant moltíssim, ja sigui perquè cada cop des de l'administració pública, des de dalt, ho posen molt complicat, com que perquè no hi ha relleu generacional en segons quins aspectes.
Però no hi ha relleu generacional perquè la gent veu que no s'hi pot guanyar la vida.
Clar.
Si el fill del cara és un pagès, veiés que el seu pare s'hi pot guanyar la vida, ell també seria pagès, però és que és zero atractiu ara. Perquè primer és això, l'administració pública no ajuda, no et t'acribilla paperassa, i una persona, quan és un pagès, és un pagès. No és un pagès i un gestor, i a més un advocat, i a més és un pagès. I després la rendibilitat és molt baixa. El raïm s'ha pagat aquest any més baix que mai. Les collites d'oli són cícliques. Aquest any hi ha hagut menys oli que l'any passat o que fa dos anys. Les sequeres, la comunitat de regants que s'ha constituït ara al Baix Penedès, a tot el Penedès, perdó, doncs, està començant a funcionar, però fins d'aquí 4 o 5 anys no estarà activa. La impossibilitat de regar d'altres maneres. Vull dir que, entre tots, hem de fer consciència que el país que volem no el podrem tenir si no apretem aquestes bandes.
Clar. És complicat, tot plegat, perquè veus que hi ha ganes, no?, com el Jordi Pasqual, com tots els que porten el terra i taula, però que ho tenen molt complex. Això que has dit és que m'ha recordat tant al Pasqual, perquè ho ha dit alguna vegada aquí al Penedès en xarxa, que els hi posen molts pals a les rodes.
No, ell ho explica molt bé. Jo us recomano molt que aneu als seus tastos d'oli, tant aquest dia de la jornada de demà com altres dies, que ells ho fan sovint per grups, inclús per grups que venen expressament de l'estranger i de molts llocs. I ell explica molt bé el que seria la cultura de l'oli, sense floritures, sense pifismes, ni històries, ni res. O sigui, el que val un litre d'oli bo, el que val un litre d'oli refinat, i les propietats que porta aquest litre d'olivó i les zero propietats que porta el refinat. Ell mai critica ningú ni res, senzillament explica els avantatges d'una cosa i els desavantatges d'una altra. I hem de ser conscients d'aquestes coses. Tenim un país ric en moltes coses, en el que tot i cap, i cap l'indústria, i cap la pagesia, i cap tot, però hem de mantenir aquesta flama encesa, perquè si no és molt complicat.
Millor no es pot explicar. Judit Vidal, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, i segur que ens retrobarem ben aviat perquè s'apropa al Nadal. Ahí lo dejo.
Molt bé, molt bé. Quan vulguis parlarem de la campanya de comerç, a més de la nova, que ja la tenim aquí a les portes també.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a tu.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
I la segona proposta ens porta cap a Sant Sadurní, perquè aquest cap de setmana comencen ja els primers actes de la Festa Major. Per conèixer més a fons el programa, anem cap a Ràdio Sant Sadurní. Allà ens espera el Miquel Cuenca.
Des d'aquest dissabte 22 de novembre fins al diumenge de la setmana que ve, dia 30, Sant Sadurní tornarà a viure la seva Festa Major amb una programació pensada per tothom i organitzada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament. És per això que avui tenim els estudis de Ràdio Sant Sadurní a la seva regidora, la Marta Castellví, per tal de parlar d'aquest programa d'enguany d'aquesta Festa Major del 2025. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Una Festa Major, com comentàvem, pensada per tothom, un programa que heu estat treballant, entenc, amb totes les entitats del municipi, si ens pots fer 5 cèntims per anar iniciant aquesta conversa.
Doncs sí, és una Festa Major que com cada any treballem molt amb els actes ja molt tradicionals, que això són la lectura dels versots, la cercavila del dia 29, ara també ja fa, ara farà un parell d'anys amb la colla gegantera, amb la trobada de gegants i de capgrossos que també organitzen, i és una Festa Major que parteix molt, no?, que veu molt d'aquests actes tan tradicionals i que després sí que amb el Servei de Cultura i també doncs, aquest any amb aquesta part de la comissió seguim treballant per enriquir amb més actes, no?, festius i culturals al conjunt dels dies, perquè Festa Major és un dia, que és el 29, però que evidentment s'allarga per davant, per darrere, i quan cau en cap de setmana, com és el cas, doncs encara més.
Aquest 2025, que heu afegit més actes o us heu centrat en potenciar actes d'algun sector en concret o col·lectiu?
Hi ha més actes perquè també hi ha més entitats que se sumen, no?, a enriquir aquesta programació. I aquest cap de setmana previ és l'exemple més clar, que a Cel Obert Teatre fan la representació d'una obra, que ho fan en dos passes, i també, com deia, amb la colla gegantera, amb aquesta trobada de gegants i de capgrossos que tancaran una mica la programació el diumenge 30.
Home, és bo, no?, que hi hagin més entitats que... Home, això vol dir que es volen sumar a la festa.
I tant, que hi hagi més entitats és bo, que estiguin actives encara ho és més, i que elles ens ajuden, no?, o fan possible que hi hagi tots aquests actes, que arribem a més sectors de població, que l'oferta cultural, no?, en aquest sentit també es diversifiqui, que puguem tenir teatre, que puguem tenir cultura popular. També hi ha altres artistes que se sumen aquest any a aquesta programació. Estic pensant amb la Laia Cartró, que presenta disc, i també ho farem dins del marc d'aquesta Festa Major, i això, evidentment, és positiu, són bones notícies, i al final el que es busca és que la gent del municipi s'acabi doncs sumant a tota aquesta oferta i tota aquesta programació.
Com comentàvem, aquest cap de setmana comencen els actes inicials. Comentàvem aquesta obra de teatre del grup Cel Obert, Les coses que són veritat que són el dissabte a les 7 de la tarda, I el diumenge a les 6.
Exacte.
I d'altra banda, també diumenge a les 11 hi ha la festa major dels avis.
Sí, això també és un acte que no està tan obert a la ciutadania perquè està molt pensat en que els avis que estan a la casa dels avis i que per tant no poden sortir, no?, gaudir de la festa es porta en aquest espai i participen les entitats, no?, que formen part de la Cercavila, i també és un acte molt, molt tradicional, és molt bonic. Per fires també ho fem, sí que per fires és com més obert, però també és un acte que volem que formi part de la programació, perquè és important.
Perquè quina programació es pot oferir dins a l'espai de la casa dels avis, que puguin gaudir la gent gran i entenc també les famílies que els vulguin acompanyar?
Clar, el que fem és traslladar els balls. Normalment es fa dins, sí que si fa bon temps, si fa sol, perquè les dates són les que són, els avis surten al pati i es pot fer a fora si el temps acompanya, i si no, doncs entren a dins i ho fan a dins.
Anem ja a la setmana següent. El dia 29 és dia festiu, és el dia gran, cau en dissabte.
Sí.
Per tant, més afluència de públic, entenc. També el dia 30 cau en diumenge. Dates que són bones.
Sí, de fet, tot el que és la programació més familiar i també la més jove de les nits, ja comencem el divendres, que el divendres hi haurà l'espectacle familiar, que és un grup de música, de versions pels més petits. També aquella nit ja comencem amb el tribut, amb més versions, i això sí que ens permet una mica, no?, allargar aquesta festa, i un any més instal·lem la carpa que ja fa uns anys que col·loquem aquí a l'era de Can Guineu, que això doncs ens ajuda una mica a salvar aquest temps que tenim al novembre i poder-ho fer doncs amb afluència de públic, perquè, com deies, estem parlant de cap de setmana, de més gent, i és una mica la manera que tenim. També un any més repetim amb l'Orquestra Vancouver, que això ho fem al pavelló de l'Ateneu, que aquí també ells ens ofereixen dues propostes. Una és el concert i després és el ball, que això sí que està com més enfocat al públic més gran, perquè també entenem doncs que han de tenir el seu espai, la seva programació i una proposta, no?, que s'adapti una mica als seus interessos i gustos.
Entenc que per festa major també, en horaris més accessibles per la conciliació familiar, hi ha activitats infantils.
Sí, aquesta serà el dissabte també. Ai, el divendres, perdó, i el dissabte sí que intentem molt respectar el que és la Cercavila, els versots dels Diables, que també el correfoc comença a les 7, els versots a partir de 7:45, i entenem que això doncs s'ha de mantenir, no?, i intentem no contraprogramar, evidentment, aquestes propostes, no?, que ja formen part tant de l'essència i que són imprescindibles.
Ara anirem a parlar dels versots, també del correfoc, de la Cercavila, també de les activitats del dia 30, m'has comentat les trobades que hi ha. Però per festa major és complicat a vegades pels organitzadors, sobretot perquè és una data destacada que, si cau entre setmana, ha d'haver oferta per tothom. Pel públic jove sempre són a hores. Que hi ha d'haver també conciliació amb el veïnat. Aquest any cau en cap de setmana, entenc que ho teniu una mica més fàcil, o la gent ho pot entendre millor per les dates que cau.
Sí, sí. El quan és entre setmana sempre és complicat, perquè és festiu aquí, però també doncs hi ha molta gent que treballa fora i que el fet que sigui festiu aquí doncs no l'implica. Però sí que quan és cap de setmana et permet jugar molt més, tens més marge, i per això també fem dues nits, no? S'entén perfectament que es pugui celebrar la nit del 28 i la nit del 29. I també el fet de fer dues nits ens permet també, com deia, diversificar aquesta programació. El divendres tenim tribut i tenim versions, i el dissabte tornem a tenir versions, en aquest cas dels anys 80, i també un DJ. Per tant, crec que dos nits és un bon punt, no?, que és coherent i que així s'ha de fer, no? Vull dir, quan és cap de setmana, doncs s'ha d'aprofitar en tots els sentits, el dia i la nit.
I el dissabte, dia 29, correfoc
i
versots.
Sí. Els versots també formen part d'aquesta essència, no?, aquesta trobada imprescindible per entendre, no, el que és i el que representa la Festa Major a Sant Sadurní, i els Diables ja fa molt de temps que fan molt bona feina en aquest sentit, que cada any ho treballen més, i això es nota. La plaça ja ho veureu, no, que el dia 29 al vespre està plena, i de fet ja hi ha gent, doncs, que ho espera.
Es fota molta canya o no?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Però bueno, és el que toca.
És el dia.
I tant. Sí, és el que han de fer.
I el diumenge hi ha trobada.
Sí, això és una iniciativa de la Colla Gegantera, que tenen la voluntat de que això s'acabi consolidant a la programació de la Festa Major, i conviden a un seguit de colles del territori i comencen amb això. Ells fan un esmorzar, després fan la plantada i fan tota una cercavila fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament.
No és la primera trobada que es fa.
No és la primera. No, l'any passat ja ho vam fer, i veient l'èxit, no, i el seguiment que té, doncs ells volen seguir programant any rere any aquesta trobada, i evidentment nosaltres, doncs, donem tot el suport que podem donar perquè això sigui possible.
És una bona forma d'omplir més també el calendari festiu. El diumenge, entenc que no es quedava tan ple, ara hi ha una activitat que es fa al matí, a més, sí, en horari matinal, que omple la plaça, per després hi ha el Ball de Sardanes.
Sí, això també el Foment Sardanista també fa... Doncs ja fa molts anys, no, que treballen. De fet, aquest any celebràvem el 80è aniversari de la creació d'aquesta entitat, no, que treballen per posar en valor la sardana i la música de cobla, i ells en aquest cas ho fan a Codorniu.
Doncs aquesta és la programació principal d'aquesta Festa Major de Sant Sadurní. Recordem, des d'aquest dissabte 22 de novembre fins al diumenge 30, sí, un programa per tothom, l'hem comentat. Moltes gràcies, Marta, per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I amb aquest tema que escoltem arribarem a l'espai publicitari. És Profetes i Ancestres, d'Alba Marvà i Strombers.
Batalles callades n'hi ha hagut sempre ara i aquí. Cada mot que dic, cada gest que faig, porta l'empremta dels que van lluitar ahir. No és només veu, és memòria viva. És un tambor que dins meu s'activa. I que quan callo també dic molt, perquè el silenci és un do que canviarà el món.